ens voleu fer companyia. De matinada, un programa d'actualitat social, consells per cuidar-nos i estar en forma, bones lectures i restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a l'edició de Catalunya sense barreres del cap de setmana de dissabte 22 o diumenge 23 de febrer. Gràcies per acompanyar-nos i per la sensibilitat que demostreu així amb la realitat de les persones amb discapacitat i malaltia mental. Sabeu què és el col·lectiu protagonista en aquest programa de ràdio. Avui tinc al costat la Maria Vilà. Bona tarda, Maria, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, Anna.
De fet, tens secció mensual on ens parles de projectes internacionals vinculats amb la discapacitat i el voluntariat. Eh?
Sí,
te tocava venir.
Em tocava.
Sí.
Doncs sí, la meva secció, parlem d'això, de què està passant a Europa, a tot el món, amb l'àmbit de la discapacitat en general. Com podem saber d'altres experiències, d'iniciatives pioneres, i també com en altres països s'inspiren amb nosaltres, de les nostres experiències d'èxit per desenvolupar projectes.
Aprofitant la vinentesa, ja que ets per aquí, em fas un cop de mà amb el sumari de temes, què
sí,
et sembla?
Sí, fantàstic, quina oportunitat, Anna.
Perquè tu,
molta il·lusió.
Ets una enamorada de la ràdio.
Sí, l'estic descobrint des de fa poquet, però cada vegada m'agrada més.
La temporada passada recordo que portaves persones amb discapacitat intel·lectual i tots plegats gaudíeu molt. Era com
sí,
una festa,
una
això
festa,
de venir a la ràdio.
Sí, era un premi. De fet, jo ho feia com un premi, no? Que qui es portava bé aquell mes, qui no me la liava molt, venia a la ràdio.
Vaja. Vinga, doncs sumi amb el contingut que hem preparat per tots vosaltres avui. Aquest vespre visita Catalunya sense barreres l'Isidre Vallès, professor superior de música pel Conservatori Superior Municipal de Barcelona. És mestre de música a l'ONCE des de l'any 1984.
I ens visita perquè recentment el Centre de Recursos Educatius de l'ONCE a Barcelona ha impartit un curs de formació destinat a professors de música que tenen a les seves aules alumnes amb discapacitat visual. Sabrem quines coses els hi han explicat aquests professors per tal de fer més efectives les seves classes als estudiants cecs.
Vaja, això és una cita amb l'aprenentatge de la música cegues. fer coses. Després tu mateixa, Maria, ens parlaràs de la vinculació de les celebrities amb les ONGs. Què és això?
Efectivament, és un tema atractiu en principi, no? Les entitats del tercer sector hem de ser creatives a l'hora de trobar recursos i finançament per als nostres projectes. Per això avui explicarem com està funcionant altres països que són pioners en aquest aspecte, no? Estats Units, per exemple. Què donaries tu, Anna, per estar una estona amb el George Clooney?
Ui, tot el meu capital.
Doncs veurem com ho gestionen per allà.
No sé si la meva família estaria d'acord, vaja, però si depengués de mi, mare meva, la casa per la finestra... Temes. Des de FSC Inserta, la Maite Rodríguez ens comentarà com afrontar una entrevista laboral si tenim una discapacitat. Moment crític per a la nostra personalitat. Nervis, inseguretat de tot i surt aquí, Maria. Tinguis o no discapacitat.
I tant, i tant.
I a la tertúlia, què toca aquesta setmana?
Doncs tenim la tertúlia de cadiraires, els nostres tertulians usuaris de cadires de rodes. Ens diran com se les apanyen per vestir-se de la manera més adient per anar amb cadira de rodes. Cada vegada la cosa no és tan fàcil.
No resulta fàcil. Doncs molt bé, Maria, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres. Et quedes tot el programa, oi?
I tant.
Ja que hi ets,
sí, sí.
Aprofitem. Vinga, iniciem a Catalunya sense barreres al costat del Toni Huguet al control de so. Endavant. I aquesta setmana hem celebrat el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger. El 18 de febrer de 1906 naixia el doctor que ha donat nom a aquesta síndrome. La Carmina Coromines ens presenta la seva figura dins de la secció Història i Discapacitat.
Bona tarda. Hans Asperger va tenir dificultats per fer amics i se'l considerava un nen solitari. Estava dotat pel llenguatge i li agradava citar les paraules del poeta austríac Franz Grillparzer. Sovint es referia a si mateix des d'una perspectiva de tercera persona. Asperger va estudiar medicina a la Universitat de Viena i va realitzar pràctiques a l'Hospital Infantil Universitari de Viena. Es va graduar com a doctor en medicina i va arribar a ser director del Departament d'Educació Especial de la Clínica Infantil Universitària de Viena. Els seus treballs van passar majorment desapercebuts en vida, excepte per uns pocs guardons a Viena, i els seus estudis sobre desordres psicològics només van aconseguir reconeixement mundial després de la seva mort. Amb el renovat interès en els seus treballs, que va tenir lloc a principis dels anys 80 a causa de les seves investigacions en el que es va considerar dins l'espectre autista, la síndrome d'Asperger va ser nomenat en el seu honor.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs iniciem Catalunya sense barreres al costat de l'Isidre Vallès, és professor superior de música pel Conservatori Superior Municipal de Barcelona i, a més, porta com a professor de música a l'ONCE des de l'any 1984. Tota una vida. Senyor Vallès, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Anna.
Vostè és músic total.
Bé, sí, sí, això és el que hem estudiat i això és el que ens hem format, encara que la meva passió és la pedagogia.
Ja, i de fet ha ajuntat totes dues variables, la música i la pedagogia, perquè és mestre de música.
Sí, sí, exactament.
La primera vegada que el nen Isidre es posa en contacte amb el món de la música, quan va ser?
Carai, doncs des de ben petit, perquè la meva mare ja posava discos d'òpera i de música clàssica i tot, i en fi, i a casa meva la música sempre ha tingut una presència molt important.
Vostè no té cap problema de visió?
No.
Tot i que és mestre d'alumnes cecs que fan música, estudien música, fins i tot interpreten peces, toquen un instrument...
Sí, sí, sí. Tot i que nosaltres, al Centre de Recursos, no som escola de música, no ensenyem música. El que fem, en tot cas, ara mateix, a l'actualitat, és donar suport a l'alumnat i al professorat d'escoles de música i conservatoris on va aquest alumnat.
En què consisteix concretament la seva feina com a mestre de música a l'ONCE?
Home, ara mateix explicar-ho tot seria una mica llarg,
sí.
Perquè amb els anys ha anat agafant una complexitat que quan vaig començar realment no m'imaginava. No? A l'actualitat doncs, tenim un projecte a través del qual atenem a l'alumnat en matèria de música dins de l'àmbit de l'ensenyament obligatori, això per començar. Llavors, dins del centre de recursos, doncs, hi ha el servei d'escolaritat combinada compartida, a través del qual venen alguns alumnes que necessiten doncs, un reforç extra amb algunes matèries, etc. I aquests alumnes reben classes individuals a nivell de primària i de secundària. D'acord? Després també tenim contacte amb alumnes que venen un cop al mes al nostre centre a fer unes activitats que anomenem tradicionalment complementàries, que també reben una classe de música a través de les quals doncs, veiem doncs, les seves necessitats, busquem recursos, els oferim aquests recursos, etc. Tant per alumnes amb ceguesa com amb baixa visió. I finalment doncs, fem el suport a alumnat d'escoles de música i conservatoris. Intentem facilitar al màxim l'accés a aquests estudis pels alumnes que ho desitgin, evidentment, donar formació al professorat, atenent-los al llarg, de, sobretot, dels estudis elementals de música i intentant doncs, que tinguin totes les eines perquè siguin el màxim d'autònoms possible.
Com s'aprèn la música a cegues? Estic pensant en un alumne de primària, de secundària, que és sec o deficient visual, per tant, estudia integrat en una escola ordinària amb companys sense discapacitat i tenen l'assignatura de música, però ells no hi veuen. O veuen molt poquet, com és el meu cas. Bé, com surten endavant? Jo ho vaig passar molt malament, senyor Vallès.
Encara doncs sap molt de greu, perquè la
estem
música...
Estem parlant dels anys 70, eh? Ha canviat molt.
Sí, sí, tant i tant. Doncs, home, la música, doncs, jo considero que tots l'aprenem de la mateixa manera. És una matèria molt sensorial i que entra pels sentits, principalment per l'oïda, no? I a través de l'execució directa, doncs, amb els instruments o amb la veu. Després està el tema de la lectura i l'escriptura. Aquí seria, doncs, el punt diferencial, no? La codificació, doncs, d'aquell llenguatge musical, doncs, que entenem com... doncs, en forma doncs, de figures, de mundopentagrama, etc., o que en braille doncs, es pot escriure i es pot llegir amb la musicografia.
Isidre, i altres perfils, altres tipus de discapacitats? La discapacitat, alumnes, tens alumnes amb discapacitat intel·lectual o altres perfils dins de les teves classes?
Potser hi ha algun alumne amb discapacitat visual que, a més...
Té algun altre tipus de dificultat?
Afegida.
A veure, al nostre centre hi ha professionals que atenen nois i noies, alumnes, doncs que tenen dèficit visual i altres trastorns afegits. No? Llavors, quan és el cas de que és necessària la nostra intervenció, bé perquè fa falta orientacions doncs per les classes de música que aquests nois facin als seus centres o perquè fan musicoteràpia, etcètera, etcètera, llavors doncs, sí que intervenim. Intervenim doncs, assessorant el professorat i fins i tot doncs, al nostre centre mensualment, a l'actualitat, estem fent unes sessions en col·laboració amb l'equip de PADIVA que tenen nois i noies majors d'edat doncs, que tenen doncs, aquest perfil.
Hem de dir que els alumnes secs que toquen un instrument habitualment s'aprenen les partitures de memòria.
Sí.
La
sí,
qual
sí.
cosa és doncs, un esforç superafegit, senyor Vallès, perquè clar...
Depèn de com es miri, perquè sí, a veure, si ens imaginem doncs, una persona que de cop i volta doncs, vol aprendre un concert de piano a la primera de canvi, doncs realment ho tindrà molt difícil. Però si una cosa hem après al llarg de tots aquests anys és que els processos d'aprenentatge doncs, són lents, s'han de fer graduats, etc. Llavors, doncs, els nens, des que són petits, ja s'acostumen a aprendre fragments de memòria, interpretar-los amb l'instrument de memòria i d'aquí, doncs, pas a pas fins a arribar on sigui, no? A l'actualitat hi ha músics secs doncs, que són capaços d'interpretar doncs, concerts de piano doncs, de memòria, com és el cas de l'Ignasi Cambra, que va tocar ara fa uns dies a l'Auditori de Barcelona.
L'Ignasi Terraza, pianista de jazz, en aquest cas.
Uh-huh.
O sigui que sí, sí, és real, existeix el perfil.
Sí, 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 existeix, existeix.
El Centre de Recursos Educatius, on vostè treballa com a mestre de música, ha impartit recentment un curs de musicografia Braille. En aquest cas, anava destinat a professors de música que tenen a les seves aules alumnes amb discapacitat visual. Què ensenyaven aquests mestres?
Doncs, a veure, nosaltres portem més de 20 anys impartint seminaris i cursos a professorat de música, tant de primària com de secundària, com d'escoles de música i conservatoris, que tenen alumnat amb discapacitat visual a les seves aules. Llavors, normalment, doncs, impartim un curs de 15 hores, que són cursos que sempre tenen el reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a través dels quals donem una formació bàsica perquè aquests mestres tinguin eines doncs, per comunicar-se adequadament amb els seus alumnes, perquè tinguin eines per saber com han de treballar aquests alumnes, com adaptar doncs, la seva feina, etc. No? Llavors, aquest any, arrel d'unes propostes que ens van fer justament professorat d'escoles de música que tenen alumnes cecs, que ja havien fet el concurs d'aquests amb nosaltres, doncs, arrel d'aquestes propostes doncs, vam dissenyar un curs específic de musicografia braille i la seva didàctica a l'aula de música. Perquè nosaltres considerem que no és suficient en conèixer una musicografia doncs, qui coneix no sé, les instruccions d'un electrodomèstic, no? O una guia o, no sé, o un diccionari, no? Sinó que cal també saber com aplicar aquests coneixements, com ensenyar aquesta musicografia i sempre en relació a la pedagogia moderna de la música, que és el que, si de cas ens hem inventat algun... No, més que inventar, si hem aportat alguna cosa aquests darrers anys, doncs jo penso que és en aquest sentit, no? En l'aspecte pedagògic, no? En buscar un paral·lelisme en com, entre com s'ensenya el llenguatge musical, específicament, el llenguatge musical en tinta i el llenguatge musical en braille.
I Isidre, entenem que tots aquests professors que imparteixen totes aquestes classes no tenen cap deficiència visual ni són cecs, veritat? Són persones amb
sí, visió. Sí, sí, sí. No.
I com es posen aquests professors a la pell de l'alumne cec? No? Què els hi diuen? Com poden entendre la música des de la ceguesa?
Home, nosaltres en els cursos també fem una activitat que se sol fer molt en el nostre centre en diferents àmbits, no? Que són activitats de sensibilització. En aquests cursos, en aquest específicament no ho hem fet perquè el tema tractava d'una altra qüestió, però en altres cursos el que sí que fem a la primera de canvi és posar-los un antifaç, no?, i ensenyar-los a caminar.
Toca el violí ara.
Déu-n'hi-do.
Bueno, el violí concretament no, però sí que he fet activitats de desplaçament, dansa, com ensenyem una dansa a un nen sec, doncs partint de que ens posem a la seva pell, no?, i busquem doncs que ells mateixos, professors i professores, arribin a les seves conclusions a partir de la seva experiència. I a partir d'aquí nosaltres anem aportant doncs, part de la nostra experiència, que és el que fem en aquests cursos. De fet, no els considerem mestres de ningú, sinó companys que compartim coses que hem anat aprenent al llarg d'aquests anys.
Senyor Vallès, la meva filla fa primària, sisè de primària, mm-hmm. i toca la flauta des de fa molts anys.
Molt bé,
clar, ella veu perfectament, jo la veig amb les partitures davant, mm-hmm. tot el dia assajant, molt bé. Si la meva filla fos cega, com faria això?
Home, doncs, en aquest cas, s'hauria d'aprendre la partitura de memòria, primer l'hauria de llegir i l'hauria d'interioritzar per poder tocar. Però, de fet, la majoria de músics toquen sense partitura, vull dir que no els hi representa cap esforç, no? El fet de tenir una partitura, doncs, s'utilitza molt doncs, per la lectura a vista, per repentitzar, etc. En el cas doncs, de nens i nenes que necessitin llegir un braille, doncs, evidentment, doncs, ho han d'estudiar abans, han de practicar, però lluny de ser una dificultat afegida, nosaltres creiem que és una oportunitat magnífica justament per desenvolupar la memòria. Sabem que el ser humà doncs, té infinites possibilitats i tot allò que es treballa, tot allò que s'exercita, es desenvolupa.
I Isidre, és un bon moment ara per tot aquest món de la discapacitat visual i la música? La tecnologia ha jugat a favor d'això? Tenim més avantatges ara amb tot aquest avenç tecnològic?
Ara, amb les noves tecnologies, realment estem en un moment força, força maco, força maco. Disposem, doncs, d'eines tan fantàstiques com un editor de partitures que utilitza el codi Braille. És a dir, hi ha editors de partitures visuals que ja existeixen des de fa molts anys, a diferents marques, no? I ara, a l'actualitat, doncs, estem ensenyant als alumnes que ja utilitzen l'ordinador, que poden ser alumnes que estan ja a finals de primària, a principis de secundària, i que específicament els que van a escoles de música i ho necessiten doncs, per al llenguatge musical, doncs els ensenyem a utilitzar aquest programa que es diu BME, que significa Braille Music Editor.
Estava pensant que, clar, les partitures que fan servir els alumnes cecs de música sempre estan en Braille, perquè són alumnes que coneixen el Braille, per suposat. Els professors, aquests que han seguit el curs del CREA a Barcelona, suposem que sabien Braille o com a mínim han après en el curs.
Alguns ja tenien algunes nocions, ja en sabien una mica, i alguns altres no, perquè era la primera vegada que venien a fer un curs amb nosaltres. Però en aquest curs ens vam plantejar per tothom, per partir del mateix punt, tots igual, doncs es vam plantejar ensenyar des de les beceroles del Braille, explicant els seus orígens, la seva història, que té molt a veure amb la música, perquè Louis Braille a la seva època era més conegut com a músic,
sí, senyor,
que no pas com a inventor del seu,
sí,
sistema. Doncs vam plantejar, doncs, a partir de tot això, donant-li aquest significat històric, no?, aquest significat vivencial, des del Braille més elemental, pintant els punts amb unes plantilles que teníem preparades, aprenent l'alfabet, les qüestions bàsiques, fins a passar a la musicografia, utilitzant les màquines Perkins, que són les màquines com aquestes antigues d'escriure, perquè serveixen per escriure a màquina directament, fins a arribar, doncs, a utilitzar les noves tecnologies. És a dir, que hem passat, com qui diu, de la pauta i el punxó a l'ordinador en 3 dies.
Una frase... Isidre Vallès, professor superior de música pel Conservatori Superior Municipal de Barcelona, mestre de música a l'ONCE des de l'any 1984, una sola frase que expliqui la funció de la música per un nen sec que estudia primària, secundària i que potser el dia de demà és un músic, no sabem.
Una sola frase, això és molt difícil.
Molt.
Però potser podríem recordar a Nietzsche quan va dir que sense música la vida no tindria sentit.
Doncs gràcies perquè vostè, amb la seva professió, li dona una mica de més sentit a la vida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Igualment.
Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres al costat de la nostra escriptora, la Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
A vegades tinc la impressió que, malgrat la nostra societat tecnològicament tan avançada, pel que fa al concepte rendibilitat, hem avançat ben poc. M'explico. Quan pensem en un projecte rendible, ho fem sempre en termes econòmics. Potser aquí rau el gran error de la nostra civilització. Qui parla de rendiment social i personal? Esclar, menys tangible que un ingrés en un compte bancari, però d'una incidència i un abast molt més amplis. Belén Rubio i Diogo Santos, una valenciana i un portuguès, que van coincidir en el màster de Sistemes Cognitius i Mètodes Interactius de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, han guanyat el Premi UPF Emprèn d'aquesta institució. Tot va començar quan un amic invident li digué a la Belén que voldria un aparell que traduís el text a veu i es posà, junt amb el seu company i avui soci, a dissenyar MyVoicer, un prototip. No tenien ni idea de muntar una empresa, però han buscat assessorament i ara intenten comercialitzar el seu producte. Segons els inventors, volien treballar en un projecte que prioritzés satisfer una necessitat social, més que obtenir beneficis. A més, si una cosa tenen clara, és que hom no es pot quedar esperant trobar el seu camí, sinó que és un mateix qui ha d'intentar obrir nous camps alhora que s'és feliç fent-ho. Just like the drama, I'll wake up with the thunder. Just like the drama, your time brighter.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem compartint amb tu, que ens escoltes, l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest cap de setmana del 22 i 23 de febrer. Ara, la Maria Vilà, que ha quedat fascinada amb la música cegues.
I tant.
No t'ho esperaves,
quin món,
això.
No, no, és tot un món, sí, sí.
Magnífic, eh? Sí, sí. Veure interpretar un músic sec.
Ha de ser tota una experiència.
Tota una experiència.
M'he quedat amb ganes, eh? Sí,
sí. I pels professors.
I tant.
Que han de col·locar-se a la pell d'un nen sec, sí, sí, per acompanyar-lo en el seu aprenentatge de música.
Quina empatia, han de tenir.
Clar, clar. El primer que fan és, bueno, ja ho ha comentat l'Isidre, no? L'antifaz. Poses, sí, sí, un antifaz i et cap endavant. Bé, Maria, recupera't una mica perquè ens has de parlar a la teva secció de projectes internacionals vinculats al voluntariat i la discapacitat de celebrities i ONGs. I tu ja has agafat el George Clooney i l'has col·locat en portada. I clar, després d'això... Com vols que faci sí, jo sí. aquesta entrevista?
El llistó molt alt, està. És un tema molt atractiu, no, Anna? És atractiu, però també perillós, eh? Una mica és una arma de doble filo, no?
Per què has escollit el tema, Maria?
Doncs perquè ben treballat pot ser una eina molt, molt potent, que pot donar molts beneficis a nivell de visibilitat. Bueno, per les entitats pot ser una eina molt bona. Però és això, o sigui, siguem conscients quan ens fiquem en un projecte d'aquests, què significa realment i quins avantatges té i quins són els perills, no? D'aquest tipus de projecte, d'aquest tipus d'acte o d'implicació.
Què entenem per celebrities?
Doncs celebrities, en general, són les persones que tenen una vida pública, no? Per la seva professió, i a vegades ara hi ha més darrerament també per la seva vida personal, no? Si et cases amb algú, tal, ja quasi et converteixen en
sí,
celebrity.
Sí, Sarkozy, no? És una celebrity.
Sí, 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 sí.
I la Carla Bruni també.
També.
Mariano Rajoy.
Sí. Mariano Rajoy també. Sí,
Artur Mas.
També.
La seva dona.
Pues també.
Duran i Lleida.
Sí, tots els polítics en principi són...
Alicia Sánchez Camacho.
Doncs sí, 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 ho entenem així també, sí, sí. El cas que també actors, actrius, cantants, tots aquests són més les celebrities reals dels Estats Units. Els Estats Units, realment, els polítics són molt poc coneguts, a no ser que sigui el president de l'Estat, no? O sigui, Obama sí que és una celebrity, però després els governadors, els senadors, poca gent saben ni tan sols el seu nom, sí, sí.
Clar, el model espanyol-català de les celebrities i ONGs està molt vinculat a la classe política. De fet, sí. Jo t'he posat exemples de polítics, bàsicament.
Sí, 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 sí.
Però si penso en el model americà, ja surt el George Clooney, la Penélope Cruz...
Sí. Sí, sí.
Javier Bardem, bueno, sí. Aquests que són una mica més nostres, no?
Sí, sí, als Estats Units el model és més d'actors, actrius, cantants i molts esportistes també. I l'esport pues, és una cosa molt, molt potent, molt visible, no? Aquí no. Aquí suposo que també és pel model d'actes que fins ara es feien, no? Fèiem actes més seriosos, més... bueno, pues que volíem una presència institucional, no? Que es ratifiqués i li donés com solemnitat. I per això necessitàvem pues, una celebrity seriosa, no? que li donés que entengués inclús una miqueta del tema i que li donés això, la solemnitat.
Tot i que aquí el Beckham va canviar una mica la frontera, no?
Sí,
el Beckham
sí,
i la seva esposa.
Sí, tant i tant. Aquí fins, ja et dic, fins fa poquet, no? Fins fa 5-6 anys va començar a canviar la cosa. L'època del boom del Beckham va canviar, sí, sí.
Per tant, ara, quan parlem de celebrities i ONGs a Catalunya, de què estem parlant?
Doncs, a veure, sobretot parlem encara moltes vegades de polítics, de persones expertes però que tenen certa visibilitat. Cada vegada més, sobretot al món del cinema, del teatre, els actors i les actrius s'impliquen més. El cas que també hi ha aquí també s'ha agafat molt el model, que als Estats Units no és tant, que és que les pròpies celebrities formen la seva pròpia entitat social, no? I llavors a les entitats ens es munta una miqueta la jugada, no? Perquè nosaltres que volem que s'impliquin ja tenen la seva pròpia causa social i llavors no les podem aprofitar. No?
Fundació Leo Messi.
Per exemple.
Ens ha enfonsat, Maria.
O Rafa Nadal.
Bueno, ja no ho diguem.
Sí, sí.
Per tant, avantatges que està donant el model als Estats Units. Perquè allà sí que funciona tutipleni.
Sí, 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 però és que allà ho veuen d'una manera diferent. Allà és part del màrqueting, de la imatge pública de la persona, no? I la persona, quan s'està començant a fer famosa, doncs ja es crea com tota una estratègia de màrqueting. I una de les coses claus és això, les seves implicacions socials, quina estratègia, no? Si es farà més des de l'àmbit polític, des de l'àmbit social, més assistencial, ja bueno, pues forma part d'això, de l'estratègia de màrqueting.
I les avantatges del model, quines són? En aquest cas, per les entitats, clar, del tercer sector, no tant per la celebrity.
Sí, no, per la celebrity és evident, no? La imatge...
Ho guanya tot Estats Units, que bo que ets.
I tant. Per nosaltres, per les entitats socials, és... bueno, evidentment, guanyes en visibilitat, no? Si un acte, el que deia, només fa acte de presència a una persona, doncs ja els mitjans de comunicació venen, bueno, tens una repercussió important, no? I això, clar, amb què es transforma, no? Amb què repercuteix? Pues també amb el públic, hi ha molta més audiència en qualsevol acte que organitzis, i que això també vol dir més recaptació, més dinerons, que és per lo que fem, això.
Però tu, que ets una persona que qüestiona sempre qualsevol iniciativa perquè s'ha de veure com millorar-la, dius que també hi ha desavantatges.
Sí, és el que dèiem al principi, no? Que és molt perillós enganxar-te els dits amb això, no? O sigui, primer, que si no estàs dintre del mundillo, si no coneixes algun artista, algun actor, i el coneixes molt, eh? O sigui, el tens de ser quasi amic personal d'ell perquè, si, perquè es comprometi al 100%, no? Perquè et digui, sí, vindré. Perquè aquí encara, com que no hi ha aquesta cultura del màrqueting tan, tan extesa, no? Doncs els, moltes vegades les celebrities pues, s'ho prenen com una feina, així, un voluntariat, però sense implicar-se al 100%, sense garantir el compromís. No? I llavors, clar, si no t'apareix aquell dia, et fastidia totalment l'acte. No? Si, si ho has centrat a una celebrity i no ve, doncs és molt, molt, molt complicat.
Després sí. També sou molts per demanar coses als mateixos, clar. Podríem dir.
Sí.
No? Estan saturadíssims,
sí.
Vaja.
Sí, perquè a més els que tenen visibilitat són quatre, no? I quatre els que no tenen la seva fundació, que dèiem, no? I a més, aquests quatre, clar, estan mal acostumats, no? Els mimem molt. Una vegada, doncs, això, pues, demanen que si volen un mirall, que si volen viatjar en primera, bueno, són complicadets de tractar, són una mica lives.
Per tant, quin missatge deixes per les entitats del tercer sector en quant al tema de fer servir o no celebrities a Catalunya, tal i com estem?
Doncs que si troben una persona que es compromet, que ens garanteix 100% que vindrà i es vol implicar, doncs endavant, cap problema. Que ho planifiquin amb temps, és molt, fer-ho a l'últim moment és molt arriscat.
Que tinguin un plan B.
Sí, sí, un plan B per si de cas, no? I que no s'entrin al 100% de l'acte amb la celebrity, no? Que tinguin, que el dotin del contingut, que totes les entitats en tenim moltíssim, no? I que la celebrity sigui això, només el reclam, la part visible.
Maria, a més del George Clooney, vols dir-me dos personatges que tinguin tirón als Estats Units? A veure, doncs... per fer-me dentetes.
A veure, recentment el Matt Damon i el Ben Affleck, doncs, sí. També estan col·laborant, no? I estan sortejant això d'anar-se'n de Hollywood de copes amb ells, no? Per una entitat del Congo. Imagina't, amb el Matt Damon i el Ben Affleck, no? També el Schwarzenegger, saps que sorteja el Schwarzenegger? Un viatge amb ell amb tanc, amb un tanque.
Per favor,
sí, sí.
Mira, no m'interessa.
Jo quan ho vaig veure vaig dir, uix, això realment? A la gent?
Maria, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta secció mensual que tens. Esperem que tornis el proper mes i més d'un dia.
I tant, a veure, a veure.
Fer-nos sí, un sí. Cop de mà. Ara m'ajudes a entrevistar la Maite Rodríguez, sí. A veure com ens ho fem, si hem de passar una entrevista de selecció
sí,
i tenim
veure.
Una discapacitat per guanyar una feina, vaja.
I tant.
Nervis, nervis. Vinga, pausa musical i anem a l'espai de FSC Inserta.
Escolteu Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Anna Hernández.
Bé, doncs, continuem. Deixem de banda ja el tema de les celebrities. Maria, apassionant,
sí.
Per això. I ara ens situem davant d'una entrevista de feina.
Quins nervis,
si
no?
Si tu has recordat alguna entrevista de feina
moltes.
Que hagis passat, moltes,
sí, sí,
no?
Moltes, sí,
com
sí.
Definiries aquell moment?
Doncs això, de molta tensió, molts nervis i que justament dones una imatge moltes vegades de lo contrari que vols donar, no? De seguretat, tal, doncs no. Dones d'incertesa, de poca tal, és difícil, s'ha de preparar també.
Estàs superpreparat, arriba el moment i dius, vaja, no he estat al 100% de les meves possibilitats.
Sí.
Doncs si això li afegim que tenim una discapacitat, com afronten les persones amb discapacitat que busquen feina una entrevista de treball? Amb nosaltres, dins de l'espai de FSC Inserta, tenim avui la Maite Rodríguez, que és tècnic en aquesta consultora de recursos humans de la Fundació 11, destinada a formació i inserció laboral justament de persones amb discapacitat. Maite, benvinguda.
Hola.
Tu a què et dediques concretament a Inserta? Què fas?
Jo sóc tècnica d'ocupació i d'atenció a empreses i llavors la meva tasca principal és contactar amb les empreses per obrir llocs de feina i fer la selecció de persones amb discapacitat. Per altra banda, també faig entrevistes de selecció, és a dir, els candidats que s'han interessat per les ofertes, que han vist ofertes publicades a la nostra web o en algun portal... faig l'entrevista i valoro si és el candidat adequat per l'oferta.
O sigui que davant teu passen moltes persones amb discapacitat que busquen feina.
Això mateix.
I tu com les veus d'entrada? Hi ha un perfil per aquell moment que les defineixi?
Bueno, a nosaltres ens arriba la documentació prèvia de la persona.
Però la persona en si, com a persona, arriba a tu i diu bon dia.
A mi no m'agrada fer molta diferència entre la persona amb discapacitat i la persona sense discapacitat. O sigui, és important valorar les seves competències tant a nivell curricular com les seves competències personals. I a partir d'aquí, bueno, que la persona pugui definir quines són les seves limitacions per la seva discapacitat, però centrar-nos molt més en les seves capacitats.
Clar, però tu ets una persona aliada de la persona amb discapacitat que busca feina. Uh-huh. Ara, imagina't un empresari, una empresària que ha de buscar un advocat, per exemple, per la seva empresa, i li arriba un que és sord o un altre que és sec.
Sí, sí, sí.
La persona amb discapacitat, l'advocat sec o sord, que arriba a una entrevista de feina que té davant un empresari, uh-huh, home, aquell moment, vulguis que no, la discapacitat eclipsa tot el teu currículum, o no?
Sí, això mateix. I, de fet, bueno, doncs és important saber si l'empresa ja té una experiència prèvia en contractar persones amb discapacitat o no, perquè aquí marca una mica la diferència. Però, de totes maneres, la persona amb discapacitat és una persona preparada per poder fer aquesta tasca. I llavors, és important que pugui donar a conèixer més les seves capacitats i parlar de la discapacitat i de les seves limitacions des de una manera molt més positiva de quina és la forma que pot fer la feina de manera productiva sense que hi hagi que la discapacitat no sigui una limitació per poder-la portar a terme, perquè de fet aquesta és una mica la nostra tasca, o sigui, valorar si el perfil és l'adequat per l'oferta. En el cas que tu m'exposaves, pues, de l'exemple d'un advocat, pues, bueno, si té una discapacitat auditiva i ha de fer un contacte telefònic constant i això suposa per ell una dificultat, pues, potser no seria l'adequada. Però per altres tipus de tasques dintre del mateix sector, pues, probablement no tindria dificultat.
Per tant, d'aquí la importància d'un servei d'intermediació laboral que faci una mica de pont entre les empreses i les seves demandes i les persones amb discapacitat i els seus currículums, vaja.
Això mateix.
Però sí, no sempre és així, Maite, perquè potser hi ha persones amb discapacitat que busquen feina i, bueno, de vegades ho fan pel seu compte. No sé si és el cas, vaja.
Sí, sí, sí. De fet, bueno, tal com està el mercat laboral, ens trobem moltes vegades amb aquesta situació. També depèn del cas. Hi ha persones amb discapacitat que no és una discapacitat aparent i, per tant, poden anar a una entrevista de feina sense especificar prèviament que té una discapacitat. No sé que, bueno, doncs ja a l'entrevista pugui sortir una mica la pregunta de si pot necessitar algun tipus d'adaptació. En altres casos on la discapacitat és molt més aparent, la persona està més limitada i recorre més a borses de treball específiques com la nostra. Però, en definitiva, a l'hora d'afrontar l'entrevista, jo crec que no té per què haver-hi tanta diferència. O sigui, és més el parlar de les seves competències personals i dels aspectes més curriculars, d'experiència i formació, això és bàsic.
I en una entrevista, què hem de fer? Parlem de la nostra discapacitat o l'omitim? I fem incís, no? Li donem importància, sí, dins de l'entrevista o no?
Clar, la discapacitat té importància. El tema és la manera d'exposar-ho i jo crec que és important fer-ho més des de la capacitat, no tant des de la limitació. O sigui, la persona coneix perfectament, millor que ningú, quines són les seves limitacions per la discapacitat i llavors té els recursos, ja amb la seva trajectòria, per saber quina és la manera correcta per portar la feina. I és explicar-ho des d'aquí, des de, bueno, jo tinc això, però resolc aquest problema fent-ho d'aquesta altra manera.
Imagino que també altres variables, com per exemple el tant percent de discapacitat, que comporta també uns avantatges fiscals, això podria ser positiu a l'hora d'afrontar aquesta entrevista?
Bueno, jo no veig tant que sigui una informació que ja he de donar a la persona en una entrevista de feina, perquè si ho fan, per exemple, a través nostra, l'empresa ja se li ha donat tota aquesta informació prèviament. El tècnic s'encarrega una mica de donar coneixement a l'empresa de subvencions i de bonificacions i de més. Llavors és més centrar-se amb la persona, amb el que pot oferir, a nivell curricular i per competències la persona.
I si aquesta persona necessita una adaptació pel seu lloc de treball, som nosaltres mateixos, la persona que va a l'entrevista, que ha de parlar d'això, no s'espantaran els empresaris si tenen de fer una inversió per contractar aquesta persona?
O no ens fiquem en camisa de 11 vares, mai t'aconsellen, sisplau.
Bueno, jo crec que és la persona la que pot definir d'una manera més precisa quines són les seves limitacions i, per tant, ha de ser ella la que pugui dir les necessitats i les adaptacions que pugui tenir. I a partir d'aquí, bueno, pues que l'empresari no s'espanti, perquè si, per exemple, necessita una sèrie d'adaptacions, si és una persona amb un problema, amb una discapacitat visual i necessita pues, una ampliació de l'ordinador, de la lletra, o bueno, pues la persona coneix exactament quina seria l'adaptació i és donar-ho a conèixer. Jo crec que tractar-ho amb la màxima normalitat, aquesta seria la clau.
Per tant, per concloure la conversa, Maite, com ens preparem per afrontar una entrevista de feina si tenim una discapacitat? Quina és l'actitud que tu ens recomanes que mantinguem, vaja, en un moment difícil, on és, vaja, bastant habitual posar-se una miqueta nerviós?
Sí, jo recomanaria fer-ho d'una manera molt normalitzada, o sigui, centrar-se molt en les capacitats i explicar la trajectòria pues, bueno, des de la sinceritat i des d'un punt motivador i emprenedor, perquè de fet el mercat laboral actualment és bastant més complex i els perfils més emprenedors i motivats pues, són els que més es valoren. I de fet és una característica de la persona amb discapacitat que ha hagut de resoldre moltes dificultats en moltes situacions i té aquesta capacitat de superació que potser altres persones pues, no els hi ve donada de la mateixa manera.
Doncs Maite, perfecte. De totes formes, recordar a totes les persones amb discapacitat que busquen feina que poden adreçar-se a FSC Inserta. Esteu al carrer Sepúlveda 1.
Això
esteu a l'edifici 11 Catalunya, de fet.
No? Sí, això mateix.
Molt bé. I allà tindran una mà aliada.
Sí.
Fareu de pont entre la persona amb discapacitat i l'empresa.
Això mateix.
Oi que sí?
És així.
A més, avui portes les teves ofertes laborals.
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Doncs ja sabeu, si heu d'afrontar una entrevista de feina, a FSC Inserta us poden fer un cop de mà. En qualsevol cas, actitud positiva, capacitats per davant, i si busqueu feina, potser una d'aquestes ofertes laborals per persones amb discapacitat en situació d'atur que ens porta la Maite Rodríguez us interessa. A veure, Maite, t'escoltem.
Bé, per aquesta setmana estem seleccionant a Barcelona, ciutat, un perfil de personal de neteja d'habitacions d'hotel. Es requereix una mínima experiència en el sector de neteja i s'ofereix un horari de 9 a 3 amb contracte temporal de 4 mesos, que és prorrogable. També estem buscant a Barcelona un perfil de cambrer i un altre de rentaplats pel sector de l'hostaleria. Oferim una jornada completa i també una mitja jornada i es valora experiència prèvia mínima de 6 mesos. La incorporació és immediata i el contracte seria, en aquest cas, d'obra i servei. Per últim, estem seleccionant un perfil de tècnic superior en prevenció de riscos laborals especialitzat en indústria metal·lúrgica per a Barcelona ciutat. Es requereix experiència laboral mínima de 2 a 3 anys i coneixements en dispositius d'actuació i òrgans d'accionament. S'ofereix contracte estable i una interessant retribució en funció de l'avalua del candidat.
Carai, mira, ja t'anuncien així l'oferta, interessant retribució, i dius, carai,
sí,
a veure,
m'apunto,
prevenció de riscos laborals, Maria. Si tens alguna amica o amiga amb discapacitat que busqui feina,
ja hi pensaré, ja.
Ja ho saps. Molt bé, què han de fer les persones interessades, Maite?
Totes aquestes ofertes laborals va adreçades a persones en situació d'atur i que tinguin un certificat de disminució amb un percentatge igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau total, absoluta o una gran invalidesa.
Tenim el portal www.portalento.es, on hi ha aquestes o d'altres ofertes laborals, i el telèfon d'Inserta Catalunya, que és 93 238 49 49 93 238 49 49. A més, les oficines d'Inserta Catalunya les tenim a l'edifici 11, al carrer Sepúlveda número 1 de Barcelona. Maite Rodríguez, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres.
A vosaltres,
gràcies. Hem estat relaxats en aquesta entrevista. Ja ens agradaria que fessis les entrevistes a persones amb discapacitat. Estaríem més bé acompanyades i sensibilitzades amb tot això. Vinga, nosaltres continuem. Estem ja res a un pas de la tertúlia. Pausa musical i entren els cadiraires.
Vamos a querernos toda la vida como se quieren la noche y el día cuando hablan de ti. Vamos a querernos en cualquier vida, porque prefiero dejarme morir que estar sin ti.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández.
Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy.
Dios os guarde, hauria de dir, perquè el mes passat estava aquí només amb la Petra Unzueta, però no, avui sou quatre els companys de la tertúlia de cadiraires, usuaris de cadires de rodes, Juan José Moro, Aitor Martínez de Lecea, Xavier Fauré i Montserrat Segarra. Benvinguts, companys.
Hola, bona
tarda. Quina alegria, eh? A veure, què fèieu el mes de gener, que no estàveu a la ràdio? A veure, plans.
Yo estuve una vez esquiando, otra vez de Navidades por ahí, con la familia.
Ay.
Constipat, en gris.
Y yo sense veu, sense piles.
Y yo sense diners. Me vaig anar de rebaixa y...
¿Y qué pasa? Que no tens diners i no pots... Aquí no cobrem, eh? Tampoc paguem. Però vaja, no ens movem per diners aquí, Juanjo.
Bueno, hubo también un problema... el dia ese para venir.
Sí, ja ho sé que us, de vegades teniu les vostres dificultats, però avui hi sou i avui parlarem de com us vestiu en una cadira de rodes. No sé si és una operació senzilla.
Bueno, és una odissea, perquè t'has de buscar coses còmodes, peces curtes i vestir-se sentada costa.
Jo no m'investeixo en la cadira de rodes, jo em faig el llit, o una cadira normal, un banqueta. Jo no sé, reconeix, vestir-me en la cadira de rodes.
Sí, sí se puede encima de la silla, pero según la lesión que tengas, el uso, como tengan los brazos. Yo prefiero la cama para vestirme, pero si toca, me lo hago encima de la silla.
Bueno, yo fuera de la silla. Y además, como dice Monse, hay que saber tener ropa práctica, ropa que no te quite movilidad, más que además que sea bonita, o sea que se piden imposibles.
Entenc que habitualment una persona que fa servir cadira de rodes no es vesteix a la cadira, sinó que ho fa molts de vosaltres al llit.
Jo al llit o al lavabo o sentada en una altra cadira.
Jo sempre al llit, però sobretot la part de baix, la del local.
Com la part de baix?
La part dels pantalons.
Ah, les prendes de baix, vols dir?
Yo ya te digo, en ambos sitios. Si, por ejemplo, vas a la piscina o así, ahí no suele haber nada para pasarte, entonces me tengo que cambiar encima de la silla.
I fas el que pots.
Sí.
Sí, yo por lo menos siempre con ayuda de alguien, o sea, eso está claro.
Llavors, la roba més adient, perquè aneu molt macos tots, eh? Ui, ho sé, ho hem polanyat, especialment per el tema de la tertúlia, o què ha passat?
La roba interior també és molt bonita. ¿No?
Però avui no l'ensenyarem.
Ara, Juanjo, aviam.
Aquesta no es veu, eh? La roba més adient per anar en cadira de rodes,
pues
com seria?
Pues té que ser per mi, té que ser peces amples, pantalons sobretot en goma, les faldilles les he suprimit, les medias, por supuesto, també. O sigui, té que ser una cosa super, super pràctica i còmoda i que no pots anar apretada. O sigui, canvia. Per mi, personalment, ha canviat la manera de vestir.
Ja. Jo també, sobre goma, jo faldilla no porto, però pantalons amples i amb goma, sobretot.
Yo generalmente utilizo la misma ropa que utilizaba antes. Lo único que hay detalles, como por ejemplo los zapatos, que tenemos que usar un par de tallas más por el tema de que se inflan los pies, por estar ahí abajo. He cogido el gusto de tener pantalones con bolsillos laterales. Para cuando no tengo los de atrás, pues utilizo estos. Y luego, sí, chaquetas cortas, nada de tres cuartos ni nada largo, porque es muy incómodo para la silla.
Sí, que en corbata no aneu. Amb corbata no aneu, en cadira.
No, jo no uso.
Sí, jo sí.
Jo no le pongo corbata a la silla, no.
No, bueno, que yo fa servir
para no repetirme con los compañeros, sí, todo ancho y sobre todo, ya digo, en invierno, una ropa que te abrigue y que a la vez no te quite movilidad, que es complicado, ¿no?
Sí. La verdad és que sí, és complicat. Ja és complicat estar per comprar-la, perquè els provadors no estan adaptats. Llavors, moltes coses les compres a ull. I clar, quan arribes a casa i te les proves, o no t'agrada o no te va bé, llavors has d'anar també a les botigues de confiança.
Sí.
Llavors sempre jaqueta de pell no pot portar, perquè en una cadira, i tirar en cadira manual, no em dona la jaqueta de pell, de comprar roba elàstica, quasi.
No tens mobilitat.
Tu que hablabas de la corbata, jo no l'utilizo mucho, però sé de alguien que le gusta y, bueno, va siempre de traje, corbata y tal, va todo empirifollado. Y me contaba, que es uno de mis mentores, me contaba de que él, para que no le lloviese, para que no mojarse, como va todo tan guapo y tal, pues se compró un paraguas de estos de golf. Se lo pone tipo encima, como si fuera una seta con ruedas, y así va el tío, pues todo tapado, ¿no?
Es una buena idea.
Y Darmani.
Bueno, la cosa es que no se moja.
Es una buena idea.
Escolteu-me, ¿on compreu la roba? Porque heu tractat el tema de las botigas.
Ese es otro problema. Antes de llegar a la ropa en condiciones, tenemos que ir a la tienda que nos puedan atender en condiciones, o sea, que es también muy complicado, ¿no? Porque a la hora de probarnos, bueno, a mí yo ya voy a sitios que me conocen y me llevo la ropa a casa y si luego la tengo que devolver, pues me la admiten y tal, ¿no?
Yo la compro donde siempre la he comprado y lo único que hago es eso. Seguramente no me lo prueba allí, me la pongo en casa y si no me va, pues la devuelvo.
Yo normalmente voy a grandes superficies, porque primero están adaptadas y después para la oferta que tenía, como en una moltes voltes para comprar, feixo unas grandes superficies.
Yo procuro anar a les botigues del barri, que em coneixen de abans, quan caminava, i llavors pues, me la deixen emportar a casa.
Per tant, no he de comprar en un lloc específic. Veig que l'Aitor diu que compra on sempre i que fa servir la mateixa roba de sempre.
Sí, todo igual. Todo igual, no tengo problema, ya te digo, yo lo llevo a casa, me lo pongo allí y si no me gusta, pues la devuelvo. Ahora justo tengo en el coche una para devolver luego.
¿Vos de qué depèn fer servir la mateixa roba d'abans o no?
No, dins absolut. Jo he canviat la meva manera de vestir. Sí, he tingut que adaptar-me. Primer aquí he canviat dos talles a l'estar sentada i llavors, clar, no puc portar ni sabata de taló, ni bota alta, ni la faldilla, o sigui, vaig molt millor amb pantalons. O sigui, jo sí que he canviat, el meu estil ha canviat.
Per mi és per qüestió pràctica, perquè quan vas al lavabo has de passar-te, si has de posar de pantaló, si costa pujar-lo, si va justet, me costa molt més. És qüestió pràctica.
No, sí, jo nunca havia utilitzat pantaló de chándal, siempre he sido de pantalón normal y claro, debido a esto que estamos comentando aquí, pues me es mucho más práctico el pantalón de goma elástico.
¿Tots us vestiu de forma autònoma o necessiteu ajuda?
No, jo de moment encara sóc autònoma per vestir-me.
Jo també autònoma, sí.
Jo, la persona que me viste sí és autònoma, jo no.
Llavors, quan necessiteu l'ajuda d'un tercer per vestir-vos, us genera algun tipus de problema o ja esteu com super adaptats a tot això?
Bueno, quizá soy yo el único que necesita eso. Hay un periodo de aprendizaje o de duelo, de como queramos llamarle. Pues sí, a mí hace 5 años me decían que tenían que alguien verme desnudo, claro, y era problemático de asumirlo, ¿no?
Pero imagina't, Juanjo, moltes dones i homes van a esteticistes i estan sense roba allà dins de la cabina. Per tant...
Ja, bueno, pero por eso digo que hay que mentalizarse. O sea, yo a mí me llegó el día en que dije, por ejemplo, o te lavas o no te lavas. Y tienes que quitarte con muchos prejuicios y cada día te vas preguntando, ¿dónde está la intimidad? Y la intimidad cada día se va quedando mucho más súper relegada, ¿no? Pero yo creo que muchas veces hay que quitarse o hay que meterse ese orgullo personal en algún sitio y, oye, y pensar en positivo, ¿no? Y al fin y al cabo... Pues bueno, hay que vivir la vida con la máxima naturalidad posible, que yo sé que cuesta trabajo, ¿no?
Però imagineu, a la platja també anem mostrant el nostre cos. És que no sé fins a quin punt és tot com un procés d'aprenentatge, podríem dir, no? I de nosaltres mateixos, com ho veus, Juanjo?
Sí, però mira, hay quien se pone, quien exhibe su cuerpo, y a lo mejor lo exhibe porque está a gusto con su cuerpo. En nuestro caso, yo también estoy muy contento con el mío, pero porque es el mío, no porque sea ni el mejor ni tal, ¿no? Pero es no es tan fácil como... Yo sé que tú no lo ves tan fácil como le estás diciendo, ¿eh? Porque a nadie nos gusta exhibirnos delante de cualquier persona.
Però si estic posant l'exemple de les esteticistes que fan depilacions a homes i dones cada dia i estan treballant amb cossos.
Nosotros estamos acostumbrados. Yo por lo menos desde que tuve el accidente y de repente te encontrabas al médico, dos enfermeras y a tres médicos de esos que están aprendiendo, todos mirándote tú desnudo en medio de la cama, ese día se me quitó la vergüenza. Y ahora mismo ya me da igual.
Ya.
Yo también creo que va para personas, y en personas más pudorosas, más vergonyosas, y en personas que no tan. No es cuestión tampoco de cadira, ¿eh?
Ay, que ets pudorós, Juanjo. Serà això ara.
¿El qué?
No. Que ets pudorós.
Yo ahora no, yo ya, mira, menos ponerme en un escaparate ya cualquier cosa, o sea, porque...
Venga, feu servir a tres modistas o no? No. Fan ropa mida?
Ojalá pudiera, pero no.
¿Sí? ¿Te agradaría?
¿Por qué no? Claro que sí, seguro que te queda muy bien.
Meditante, que sé.
No, yo tampoco. Roba normal.
Pero sería práctico para vosotras que os fessin la roba mida, no sé.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, porque sabemos
sí, lo que nos hace falta. Sí, porque sabría lo que necesitem y lo que ens va bé. Sí, no, yo sí. Creo que sí, que aniría bé.
Pero mira, esto sí. Es un problema bastante más profundo, en el sentido de que yo creo que a las personas con discapacidad, si se les... atendiese como consumistas, yo creo que nos iría mucho mejor. Me explico. Yo sé que han habido intentonas de personas de hacer vestimenta para nosotros y no ha habido negocio, no ha habido mercado y yo creo que han tenido que cerrar.
Claro, no ya la demanda.
Y yo he tenido...
Hay algunas marcas que se dedican a eso, ¿eh? Hay alguna marca que se dedica a hacer ropa especial para
pero
nosotros.
Personas, modistas...
Sí. Bueno, marques,
de totes formes, marques. Perdoneu, vosaltres compreu un sempre, o sigui que ja no seríeu clients d'aquests llocs específics.
Suposo que, seria un preu més car, llavors, si ens ho poguessin permetir.
Jo me compraba algun pantaló a esta dissenyadora, claro, el precio es mucho más, ¿no? Pero que no lo puedo hacer porque ya no ha desaparecido.
Un dia hauríem de parlar de si teniu més despeses per anar en cadira de rodes que la resta de la població. Què us sembla? Sí?
Sí,
o no?
Sí.
Vinga, el tema d'avui s'ha acabat, no tinc més temps. Si a sobre us salteu un mes de no venir a la ràdio, doncs mira, què faré, parlar jo sola? Ala, que us estimo molt, Juanjo, Aitor, bueno. Xavier i Montserrat. Un plaer tenir-vos a Catalunya sense barreres. Vinga, nosaltres tornem el proper cap de setmana. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.